Al matí, amb Raquel García.
Preneu nota, aquest dijous 21 d'abril a les 7 de la tarda a la seu de la Fundació Bosch i Cardellà que es presenta el volum 7è de la nova història de la literatura catalana. Anirà a càrrec d'Àlex Broch, que és el director de l'obra, també d'en Jordi Marrugat, director dels volums 6 i 7, i també de la Maria Campillo, autora dels apartats dedicats a la narrativa dels anys 30, a la literatura de la guerra i l'exili, i a Mercè Rodoreda. Nosaltres volem parlar d'aquesta presentació, però també d'altres activitats que impulsen a la ciutat des de la Fundació. Per saber-ne més, el que fem és saludar l'Anton Carbonell, que és el coordinador de la secció d'Arts i Lletres de la Fundació Bosch i Cardellà. Bon dia.
Bon dia.
Primer ens agradaria doncs, que ens expliqués quins són els objectius, no? Les línies d'actuació de la secció que coordina.
Sí, la secció d'Arts i Lletres realment plega, intenta d'impulsar tot el que té a veure amb les diferents arts, o sigui, sigui la literatura, sigui el teatre, sigui el cinema, siguin les arts, diguem-ne, també visuals, no? La pintura, l'escultura, etc. I per això doncs, intentem de programar tota una sèrie d'activitats que puguin ser beneficioses pel públic cultural de Sabadell, no? Que de fet és el públic a qui ens adrecem i a qui volem servir.
O sigui que aneu alimentant la nostra curiositat innata i suposo que la presentació d'aquest llibre, no? Que avui desgranarem, n'és un bon exemple.
Sí, ho és, perquè de fet és una obra cabdal, és una obra importantíssima, ja que intenta d'aplegar tota una sèrie d'estudis que actualitzen tot el que fa referència a la literatura catalana contemporània. De fet, aquest és el 7è volum, per tant, ja hi ha una trajectòria llarga de volums referits a la història de la literatura catalana, i tots aquests volums intenten del que seria doncs, fer una posada al dia, una actualització d'aquests estudis de literatura catalana, que eren ja necessaris, no? Després d'un temps en què hem viscut d'una obra que era la dels volums de Riquer, Comas, Moles, no? Dedicats a la història de la literatura catalana, que han estat un referent, calia fer una renovació, calia posar una mica al dia aquests estudis de literatura catalana. I aquests últims anys hi ha hagut doncs, tota una sèrie de recerca, hi ha hagut tota una sèrie d'interpretacions renovades, en definitiva, una sèrie de treballs que ens han permès de posar al dia els estudis de literatura catalana. Per tant, aquesta obra el que intenta recollir tota aquesta feina feta aquests últims anys i, a més, concretament referit a aquest volum, que va del 1922 al 1959, treballa precisament uns anys que són molt decisius, són culminants de la literatura catalana contemporània. Gairebé podríem dir que aquest és un període gairebé d'or, no? És un moment en què hi ha tota una sèrie de figures que s'han convertit en veritables referents, en veritables clàssics, diríem, de la nostra literatura.
De fet, ens agrada molt aquest projecte, és un projecte molt inspirador, no? Un projecte cultural i literari que realment doncs, han participat moltíssims historiadors, investigadors, no? Per fer doncs, aquest recull que nosaltres doncs, ara volem doncs, desgranar, no? D'aquest coneixement sobre doncs, tota aquesta matèria. I el que fem és també doncs, saludar la Maria Campillo, que és l'autora d'alguns d'aquests apartats de la narrativa dels anys 30 i també de la literatura de la guerra i l'exili, i Mercè Rodoreda. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Primer de tot, explica'ns com, doncs, això, no? Com entres a participar en aquest projecte i doncs, posa'ns una mica en context, no? Perquè és un llibre que podríem dir és referent, no? En l'àmbit educatiu per professors i docents.
Doncs mira, jo ja havia participat en la història de la literatura editada per Ariel, que realment s'havia de posar molt al dia, i aquests dos volums que presentarem amb l'Antoni Carbonell el dijous són volums molt, molt, molt importants, perquè, clar, en el volum 6 hi ha tot el tema del modernisme, el noucentisme i les avantguardes, amb els seus autors màxims. Vull dir que estem parlant d'un Víctor Català, d'un Eugeni d'Ors, d'un Josep Carner, i també m'agradaria dir que en aquests dos volums també és molt important la part de teatre, i pel que fa al volum del 1922 al 1959, com acaba de dir en Carbonell, és el moment dels monstres, perquè, clar, hi ha Carla Riba, Foix, Mercè Rodoreda, és a dir, Josep Maria de Sagarra, Josep Pla, és a dir, aquests, Salvador Espriu, aquests autors que són cabdals i que, a més, també tenen després una escola, és a dir, que ells mateixos són una tendència literària que després altres autors recullen. I aquest volum, el que jo crec que s'ha de destacar una cosa claríssima respecte als volums de l'Ariel, sí, per exemple, que és tot el treball de Jordi Marrugat sobre la poesia. És absolutament impecable, eh? És un treball sobre la poesia, sobre Riba. Vull dir que qui no sàpiga, qui tingui un dubte, alumne que tingui dubte sobre què vol dir postsimbolisme, que no és fàcil i no està resolt enlloc, està resolt aquí. I bé, jo vaig entrar perquè jo ara sóc professora jubilada, sí, però havia estat molts anys a l'Autònoma i clar, m'he dedicat a tot això i clar, em van encarregar doncs la part de la narrativa que aquí també té molt interès per una qüestió. Els anys 30 són uns anys crucials. Els debats sobre la novel·la, sobre si s'ha de fer novel·la, quin tipus de novel·la, si més narratiu, si menys, si les traduccions, què es tradueix de fora, que no. Mira, et diré que si no haguéssim perdut la guerra, nosaltres en aquest moment seríem un país normal, que no ho som. Però si no haguéssim perdut la guerra, probablement ho seríem, perquè el nivell cultural de debat, clar, estem parlant de debats culturals i literaris que ocupen la premsa habitual, i quan dic la premsa, vull dir, estic parlant de diversos, de diverses capçaleres, no d'una, ni de dues, ni de tres, com ara. Estic parlant de moltes capçaleres, inclòs el Diari de Sabadell, La Nau, etc. Perquè, clar, una part que també va amb el volum 7, dintre de la narrativa, sou vosaltres, és a dir, el grup de Sabadell. Què va passar? D'on surten? Què proposen? Quin és el seu projecte? Etcètera. En resum, perquè em puguis fer una altra pregunta, aquest és un volum molt important que, sobretot, ajudarà totes aquelles persones que en les històries i els manuals així més senzills, no dic l'Ariel, però els més senzills, sí, és allò, i modernisme, noucentisme, i aleshores què més? A veure, els anys 30 són riquíssims de debat, de poesia, de narrativa, de teatre, d'assaig, que la gent a vegades oblida i que a vegades és el que fa que també semblem en aquell moment, i vau haver un moment, noia, que vam semblar un país normal. Després ja tot es va acabar el 39 i que consti que es va acabar el 39, no el 36, és a dir, durant la guerra, per això en el meu capítol ho explico, durant la guerra es va treballar molt per la cultura i durant l'any 38 surten fins i tot revistes noves que no havien aparegut abans o es recuperen d'altres com la Revista de Catalunya i Persones del vostre entorn, la Revista de Catalunya estava dirigida per Armand Obiols, del grup de Sabadell. Per tant, jo crec que és una cosa que la gent de Sabadell ha de venir en aquesta presentació i s'ha de comprar aquest llibre, evidentment, perquè explica, els explica la part, diguem-ne, de la seva història personal i de la seva història col·lectiva. I això crec que en aquests moments en què estem oblidant les qüestions històriques és molt important.
Per això és tan important, no? Doncs aquest recull que volíem posar nosaltres en valor, amb aquesta mirada també actual, no?, de tot aquest coneixement que ara explicaves. Maria, en el teu cas, explica'ns, no?, també com has, doncs, què és el que expliques, no?, aquests apartats, no?, que dediques,
sí,
doncs,
mira,
a aquesta narrativa.
Jo he destacat molt, perquè em sembla molt important, la feina de Marrugat amb la poesia. La feina de la narrativa és molt important perquè recull... De fet, tot allò que es guanya al llarg del modernisme i el noucentisme té la seva, diguem-ne, conclusió positiva en la narrativa dels anys 30, en els debats sobre la novel·la, en la creació d'un públic lector i, sobretot, en els corrents novel·lístics entre el 25 i el 39. Perquè estem parlant de models de novel·la molt diferents, d'uns referents europeus i d'una política de traduccions que són importantíssims, perquè tu pensa, per exemple, que la Virginia Woolf es tradueix abans al català que en cap llengua peninsular, o sigui, ni el portuguès, ni el castellà, etc. Mrs. Dalloway surt en català 5 anys després de la seva aparició en anglès, traduïda per un escriptor i traductor i periodista mort a l'exili, que es diu a César August Jordana. Com això, mil coses, que ara, clar, no podem desgranar en el programa, però que ho podem contestar les preguntes de tothom que vulgui en el dia de la presentació. I aquests models de novel·la van des d'una recuperació d'una línia que apareix des del modernisme, un Prudenci Bertrana, un Pere Coromines, un Joan Santamaria, un Puig i Ferreter, fins a la novel·la de Districte 5è, que això la gent no, de vegades no ho sap, que hi ha una novel·la de Districte 5è, o sigui, una novel·la, diguem-ne, de cabareteres, d'entretingudes, de xulos, com en Josep Maria Francesc o en Lluís Capdevila. Què són els principis de Josep Pla? Perquè Josep Pla té alguna cosa a veure amb la novel·la, ens pensem que no, que només és un memorialista, però en Josep Pla és un excel·lent narrador en els anys 30, i a més, com que ha viatjat tant i coneix Alemanya, Itàlia, etc., és d'un cosmopolitisme enorme. De l'altra banda, dintre d'aquests models hi ha la novel·la psicològica, que això és el gran moment de la novel·la psicològica, perquè ho és Europa, també, o sigui, com que se tradueix Schnitzler, es tradueix Proust, es tradueix moltíssima cosa, doncs un Carles Soldevila, un Miquel Llor, el Xavier Benguerel, que comença, i és el moment, el carro de la irrupció de les escriptores republicanes. Que això és un moment dolç perquè troben en l'escriptura moltes dones que ja formaven part d'associacions femenines com el Club Femení d'Esports, etc., i que ja portaven revistes, publicacions dirigides a la dona moderna. Clar, és el moment de l'Aurora Bertrana, de la Rosa Maria Arquimbau, de la Carme Monturiol, de l'Anna Murià, de la Maria Teresa Bernet i dels inicis de Mercè Rodoreda, que després ella rebutjarà algunes novel·les, però és el gran moment, per exemple, de l'home que guanya, mira, ara que som a Sant Jordi, que guanya el premi Creixells del 37 i que en la fira del llibre del 38 és la novel·la que es ven més. O sigui, que es vengui una novel·la en català d'una escriptora jove que aleshores ningú no coneix, és molt important. I en aquests models va també el grup de Sabadell, la narrativa de Joan Oliver, que representa una ruptura moral, el novel·lista Francesc Trabal, que representa una ruptura formal, i tots aquests models conviuen. O sigui, no és que diguis, és que, mira, és una tendència i està de moda això. No, no, són models que, com en una literatura normal, debaten entre ells, perquè alguns estan més en contra dels altres, els rupturistes, doncs, consideren que la novel·la modernista és massa tràgica, etc., i els altres consideren que els altres són massa freds, i per tant hi ha un debat també sobre models europeus, què és el que hem de traduir i el que no, com hem d'escriure i com no, i això és molt interessant, la part aquesta de la narrativa, tant el conte, diguem-ne, però sobretot la novel·la, els debats sobre la novel·la són molt, molt interessants. I en aquest volum hi ha una introducció a càrrec d'una autora que ha escrit molt sobre les dones, que té molts llibres sobre l'escriptura de les dones, que és Neus Real, que potser la coneixeu pels seus llibres, que fa tota la introducció en aquest volum sobre el mercat literari, sobre els papers el paper dels diaris, setmanaris, revistes, els premis literaris, etc. I això és la part, diguem-ne, de narrativa. La part de poesia que fa en Marrugat és interessantíssima. En Foix el fa en Joan Ramon Beny i és un capítol estupendo. Després hi ha la prosa de no ficció, hi ha en Josep Maria de Sagarra, que, i a la part de teatre és molt interessant també. Després la part de teatre la fa la Núria Santamaria i és molt interessant. hi ha tot un resum de la, diguem-ne, del que seria la literatura de guerra. Jo m'he dedicat bastant a la guerra i a l'exili i tinc llibres extensos, però he mirat de donar aquí una síntesi, perquè tot el, a veure, el que es pretén en aquests volums és donar una síntesi comprensiva i una bibliografia. Llavors, i al darrere hi ha una bibliografia extensíssima. Qui vulgui saber-ne més, doncs pot anar a aquesta bibliografia i estendre. Però aquí, d'una forma sintètica, volem donar una idea i s'aconsegueix, per exemple, el capítol de la, Olivia Gasol sobre Salvador Espriu és un capítol sensacional i és un capítol que et dona la idea de l'Espriu i dius, si vull saber més, puc anar a més bibliografia, no? Uh-huh. Però si vull saber realment, i no la cosa aquesta baratilla de... No, allò que... perquè Salvador Espriu és un gran autor i perquè ens van estafar el Premi Nobel, per dir-ho d'alguna manera, no? Després, una altra cosa que m'agradaria dir d'aquest volum, a diferència potser dels volums de la història de la literatura de l'Ariel, que es van publicar en els anys 80, i ara per sort és un altre moment, és que hi ha alguns investigadors joves, sobretot en el volum 6, com Antoni Isarc, etc., i sobretot que hi ha força dones redactores. T'he parlat de la Neu Real, sí, de l'Olivia Gasol, i sóc jo, i la Margarida Casacoberta, que fa la, la narrativa de postguerra, l'Ariel la feia jo, i Mercè Rodoreda, que també m'he especialitzat força i que intento donar una lectura, o sigui, fora de tonteries i de si amb qui es casa, amb qui no es casa, i fora de premsa groga sobre els escriptors, que de vegades semblem que ens hem begut l'enteniment, i en canvi explicar per què és una autora de primer ordre europeu. I no dic català, que això ja m'imagino que tothom ho sap, però potser no per les raons que la gent es pensa, sinó potser per unes raons més profundes que intento sintetitzar en l'espai que tinc, a partir de la construcció d'un univers literari importantíssim. O sigui, és que és bàsic i, a més, de cànon, de cànon europeu, m'estic referint. Llavors, són volums, després hi ha en Pere Caldés, també, en aquest volum, tota la part de teatre d'en Gallén i de la Santa Maria, que és, és molt bona. Jo, la veritat és que aquests dos volums no és perquè, perquè els presentem el dijous i això, però són, són crec jo, de primera magnitud,
El cert és que, escoltant-te, doncs, jo crec que un es fa la idea de la magnitud de la tasca que heu fet tots els historiadors i investigadors, no? Per, doncs, això, per posar sobre la taula, doncs, aquesta rellevància i també, com deies, per després que, doncs, els lectors vagin a buscar més enllà, no?, tota la informació. Moltíssimes gràcies, Maria, per, doncs, això, desgranar-nos la teva implicació, la teva aportació, i nosaltres el que fem és emplaçar els nostres oients a que, doncs, això, aquest dijous 21 d'abril a les 7 de la tarda vagin a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach, on fareu, doncs, aquesta presentació. Tenim a l'Anton, no sé si li vols comentar alguna cosa, Anton,
no,
a la Maria.
No, sembla que ha estat perfectament, diguem-ne, completa, ha donat tots els elements que són destacables d'aquesta gran obra, i no sé, em sembla a mi que, per exemple, la seva aportació a la narrativa dels 30, dels anys 30, és fonamental, i el seu estudi sobre Mercè Rodoreda ja, diguem-ne, posa una mica un punt, no un punt i final, perquè mai podem parlar en aquest sentit, però sí un punt i seguit important dels estudis dedicats a aquesta gran escriptora.
Doncs, Maria, una abraçada ben forta.
Doncs una abraçada a tots dos. Penseu que és un bon llibre de Sant Jordi i que pràcticament fer una història de la literatura és una estructura d'estat.
Doncs jo crec que amb aquest missatge posem punt i final a la teva entrevista. Una abraçada.
Una abraçada a tots dos. Adéu.
Anton, explica'ns també, no?, com serà aquesta presentació. Qui més acompanyarà, doncs, a això, a la Maria?
Sí, o sigui, en definitiva hi haurà sobretot el que és el director de l'obra, de tota l'obra, de tots els volums, que és l'Àlex Broc. És un gran estudiós de la literatura, és un crític literari de fa molts anys, editor, i és una persona, diguem-ne, que té un gran prestigi, eh? I per tant és molt adient que encapçali aquesta obra, com a director. I després, doncs, voldria destacar, que ja ho ha fet la Maria, però Jordi Marrugat és, d'alguna manera, doncs, el factòtum, no?, d'aquests volums, d'aquests dos volums, el sisè i el setè, de literatura contemporània, no? Cal esmentar que aquesta obra havia de ser, diguem-ne, realitzada per en Jordi Marrugat i en Jordi Castellanos. En Jordi Castellanos, gran estudiós, sí, gran amic, gran professor, va morir fa uns anys i, malauradament, no ha pogut, diguem-ne, intervenir directament i d'una manera completa en aquesta obra. Imagino que ja tenia alguna cosa feta i segurament en Jordi Marrugat ho ha recollit, però, sens dubte, doncs, és una pèrdua importantíssima per a la literatura catalana, la falta de presència i de mestratge de Jordi Castellanos, que tot tant mateix continua sent un referent per molts de nosaltres, no? Doncs això, en Jordi Marrugat farà la presentació d'aquest volum, una mica, diguem-ne, el que hi ha darrere, tot el que ell ha volgut posar en valor, no? En definitiva, no? Molt ja ho ha destacat la Maria i, per tant, no insistiré, però sí que voldria, en tot cas, donar compte d'això, no? De que aquest llibre recull aquests anys tan decisius i culminants de la literatura catalana contemporània i que hi ha darrere molta feina feta. La gràcia d'aquest volum, precisament, és recollir-la, posar-la, diguem-ne, a l'abast de tothom i tenir la possibilitat d'obrir nous camins de recerca en aquest món de la literatura catalana.
Ho hem dit al principi, que avui, doncs, parlaríem d'aquest llibre, d'aquesta presentació, que és un bon exemple de les activitats que vosaltres coordineu des de la Fundació Bosch i Cardellach. Explica'ns, perquè teniu moltes altres activitats, no?, aquests dies, sobretot també, doncs, suposo que amb la mirada posada en la Diada de Sant Jordi, no?, en el dia 23 d'abril, per exemple, parlant de la vostra proposta, no?, de per exemple, doncs, l'autor que presentareu també el dia 22.
Sí, aquesta és una tradició de la Fundació Bosch i Cardellach. Cada any hi ha el dia de l'autor, l'autora, vaja. L'any passat va ser la Maria Barbal. I aquest any és el poeta Antoni Clapés, un poeta sabadellenc, poeta i traductor i editor. Cal tenir en compte que és un personatge, és un dels grans escriptors que tenim en aquests moments, i crec que calia fer-li un homenatge, calia fer-li una sessió monogràfica dedicada a la seva obra, i comptarem amb el professor Jaume Aulet, que en farà la glossa, i després hi haurà una lectura dramatitzada de textos de l'Antoni Clapés a càrrec de l'actriu Montse Vallvehí. I aquests textos que llegirà, com a bona actriu que és la Montse Vallvehí, doncs seran comentats pel mateix autor. O sigui, la gràcia serà poder escoltar la veu poètica i després el comentari d'aquesta poesia, de la seva poesia, farà el mateix autor, Antoni Clapés.
Serà una proposta molt interessant, també, doncs, oberta, no?, a tothom que vulgui anar-hi.
Sí, sí.
A la Fundació Bosch i Cardellach, doncs, el que dèiem, no?, el dia 22, a quina hora, Anton?
A
les 7 de la tarda,
sempre,
no?
Sempre a les 7 de la tarda. Sí, sí. I cal tenir en compte que és de molt recent publicació el seu últim llibre de poesia, que es diu Riu Brugent, publicat per una editorial mallorquina, no? I també voldria destacar, ja que és el dia del llibre i, per tant, hi ha aquesta voluntat, els amants de la poesia s'han de fer amb un volum d'aquesta obra reunida del 1989 al 2009 de l'Antoni Clapés, que porta el títol de Clas, aquest matí són els teus records, que és un llibre magnífic, extraordinari, és de la millor poesia que s'està fent en aquests moments al nostre país.
I teniu, doncs, això, l'oportunitat de gaudir-la, doncs, aquí, amb aquesta proposta que es fa a la nostra ciutat, però no és només aquesta, les activitats que vosaltres organitzeu, també ens proposeu un homenatge, no?, a l'Alfons Borrell, un cicle també molt interessant. Explica'ns sobre els camps de concentració nazi, no?
Sí, també. El 4 de maig volem fer uns actes d'homenatge a Alfons Borrell. És un personatge importantíssim de la vida artística, no solament sabadellenca, sinó catalana i jo diria que universal. És un dels grans pintors que tenim, no? Que hem tingut i que tenim, perquè el tenim molt present encara. Hi haurà es passarà un documental que es diu M'agradaria ser color, de Toni Moreno, seguit d'una conversa del director, del Toni Moreno, amb Oriol Vilapuig, pintor ben reconegut també, que ara en aquests moments està fent exposicions. I, a més, nosaltres, com a secció d'Art i Lletres, organitzem els dies 5, 6 o 7, els 3 dies hi haurà aquesta visita guiada pel Patxi Ocio a la Capella Blava, Blava que és un espai dedicat d'una forma absoluta a la pintura d'Alfons Borrell i que crec que tots els sabadellencs haurien de conèixer, i per tant tindran aquesta oportunitat.
No et pregunto gaire més, perquè quan arribi el moment també doncs en parlarem, perquè crec que és un homenatge ben merescut i que cal reivindicar el llegat de Borrell, evidentment, com deies, a casa nostra i més enllà. Seguim, perquè també ens agradaria que ens expliquessis aquest reconeixement que es fa també entorn doncs, al Josep Ramon Bach, no? Que també doncs, és un poeta sabadellenc i que es farà castellà. Explica'ns aquesta iniciativa.
Sí, aquesta iniciativa serà demà, demà dimecres, no? Es farà, diguem-ne, a la sala de petit format de l'Ateneu, de Castellà del Vallès, i és un acte d'homenatge al poeta Josep Ramon Bach, que va morir el 2020 i que ens ha deixat una obra importantíssima. És un dels grans poetes que, malauradament, no han estat prou reconeguts. I el nostre acte d'homenatge voldria ser això, voldria ser un reconeixement, però també una reivindicació de l'obra de Josep Ramon Bach. Per tant, comptarem amb persones que el van conèixer i el van estimar. Per exemple, Miquel Desclot farà la glossa del poeta, el poeta Miquel Desclot. Joan Sallent em farà una visió del Josep Ramon Bach de Castellà del Vallès, perquè la seva infantesa la va passar precisament en aquest poble. I, a més, cal tenir en compte que un dels llibres de Josep Ramon Bach està dedicat, bastant dedicat, no absolutament, però gairebé de manera bastant completa, a Castellà del Vallès, que és El laberint de Filomena, un llibre extraordinari, un llibre que parla dels personatges i dels espais i dels ambients de la postguerra a Castellà del Vallès, no? Les vivències del Josep Ramon Bach, infant i jove, a la vila de Castellà del Vallès, no? Després hi haurà una lectura dramatitzada de textos de Josep Ramon Bach a càrrec de Josep Barceló i de Rosa Renom, i també es veurà un vídeo, un petit vídeo que ens ha facilitat Francesc Ventura de l'Espai Foc, que porta per títol Àngels, Diables i Querubins. De fet, és un apartat del llibre El laberint de Filomena. Sí. I per acabar, es lliurarà a títol pòstum la menció honorària de la Corporació Municipal al poeta. Creiem que aquest reconeixement institucional calia, s'havia de fer. I el fem nosaltres, el fem des de Castellà. A veure si els de Sabadell comencen a prendre nota.
Això és el que anava a dir, no? Que també hem de reivindicar doncs, aquest poeta per doncs, això. No ha de quedar doncs, en l'oblit. Gràcies per doncs, això, per proposar aquesta activitat.
No solament Sabadell, tota la societat literària catalana, eh? Vull dir que aquí hi ha
feina, no? Un deute pendent.
I tant que sí.
Doncs a veure si ens escolten també i programem una d'aquestes activitats aquí a la nostra ciutat per posar en valor doncs, el seu llegat, la seva figura i com avui ens explicaves amb tots aquests materials. Moltíssimes gràcies, Anton, per desgranar-nos. Teniu forces activitats, eh? Per les properes setmanes.
I tant. Gràcies a vosaltres per la possibilitat d'informar. I vaja, també, en tot cas, ja n'anirem parlant, perquè
exacte.
N'hi ha d'altres que ens han quedat així al calaix, però ja en parlarem.
Exacte, això farem. No farem gaire més spoiler, hem desgranat les que teníem, no?, pendents pels propers dies, i llavors, doncs, a línies obertes per seguir doncs, desgranant les activitats que proposeu des de la vostra secció. Moltíssimes gràcies, Anton.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé,
bon
molt
dia.
Bon dia.